Bé, gràcies, delegat. Passem tot seguit, si li sembla, el col·loqui. Tenim bastantes qüestions diferents. Una d'elles jo crec que la suggerim vostè mateix al començar a parlar, perquè la primera pregunta que li trasllado és que li planteja que si la Generalitat de Catalunya és Estat, què justifica la presència d'un delegat del govern central a Catalunya? Suposo que se l'esperava.
Si els ajuntaments també són Estat. És a dir, l'Estat és un entramat político-institucional que el composen totes les institucions polítiques, i dins d'aquest Estat la Constitució i tots plegats vàrem decidir que el poder executiu i el legislatiu estigués distribuït entre les Corts Generals i els Parlaments Autonòmics, entre el govern d'Espanya, els governs autonòmics i els governs locals. Jo quan sento algunes afirmacions i deixen de banda els ajuntaments em preocupo. Em preocupo perquè són la primera trinxera, són els que han de donar la cara davant de totes les preocupacions que tenen. Jo recordo que quan era alcalde a mi m'havien vingut a plantejar fins i tot problemes de parella. I ho dic seriosament. Hi ha alguns alcaldes que també han tingut llarga experiència, ho saben perfectament. És a dir, una cosa són les competències i l'altra les preocupacions dels ciutadans que les expressen, de més a prop poden anar a expressar els seus problemes. Per tant, dit això, tots som Estat, totes les institucions públiques formem part d'aquest entramat político-institucional i cadascú té les seves competències i les seves responsabilitats. I jo el que dic és que aquestes competències, que són responsabilitats davant dels ciutadans, s'han de poder exercir en plenitud i fins a les últimes conseqüències i passar en compte amb els ciutadans dels compromisos que s'han adquirit. Si no, és, diguem-ne, tenir un plantejament que no, vaja, jo no comparteixo.
Una pregunta una mica més personal. Li atribueixen si el número 5 és un número especialment de vostè, i el raonament que fan és que va ser nomenat delegat camí dels 55 anys, el dia primer del mes 5 fa 5 anys que va complir 5 anys a la delegació del govern, 5 anys i 6 mesos, 5 mesos diuen aquí, i li plantegen si va anar a la manifestació el 1 de maig del 2004 que vostè ha citat, i la segona pregunta és què vol fer a partir d'ara. Jo crec que d'alguna manera ha expressat la seva intervenció, però si vol afegir alguna cosa.
Bé, en realitat va ser el 2004. He dit que el nomenament va ser publicat el dia 1 de maig, tot i que després la presa de possessió la vaig fer primer en aleshores al Ministeri d'Administracions Públiques i després aquí a Barcelona. Aquí a Barcelona va ser el 5. L'única relació que tinc amb el 5 és que quan era jove i jugava a bàsquet portava el número 5. Però és un número com qualsevol altre. De fet, si li he de dir la veritat, amb algun número que he tingut alguna relació familiar o personal o emotiva, ha estat amb el número 13, que és el que diuen que és de la mala sort. Abans de comentar, jo soc marino mercant i em vaig embarcar per primera vegada un dimarts i 13, i va ser una travessia magnífica, si asseguro, magnífica. I un dimarts i 13 vaig agafar el vol d'Air France per anar a buscar la meva filla Laia a l'Índia. I també va ser una experiència magnífica. Per tant, amb el 5, com a qualsevol altre número, les relacions que faci falta. I després,
No, què pensava vostè fer en el futur?
Bueno, ho he expressat ara, continuar treballant en la responsabilitat que se m'encarregui, intentar fent les coses de tal manera que pugui tenir la satisfacció personal de que quan ho deixi o em cessi pugui fer un balanç i aquest balanç sigui positiu. És a dir, l'aportació de qualsevol política amb una tasca de responsabilitat, com qualsevol altra activitat de la vida, crec que ha de tenir aquesta finalitat. Per mi qualsevol altra és sobrera, legítima. Jo no la criticaré, però no és la meva opció. No és la meva opció. I això no ho has de dir tu, sinó quan de dir els altres. Jo li puc assegurar que és la satisfacció que un pot tenir del deure complert quan vas a institucions que has tingut responsabilitats, i des de l'ordenança fins a l'alcàrrec tots et venen a saludar i ho fan de manera sincera. Aquest és precisament el que jo plantejo com a objectiu vital, si volen.
Bé, vostè ha comentat a la seva intervenció que el pren de possessió de la delegació del govern es va trobar amb dos temes importants, la seguretat i la immigració, i hi ha preguntes relacionades amb aquests dos temes. Comencem per la seguretat. Es parla molt de seguretat en aquests moments, sobretot a Barcelona. Creu que les responsabilitats estan clares o com a mínim estan percebudes amb claretat per la població en matèria de seguretat?
Miri, una cosa és si les responsabilitats estan clares i l'altra, quina percepció pot tenir la població. Fins i tot en termes de seguretat mateixa. I això és un element a tenir molt en compte. Ho havia viscut en més d'una ocasió. Els indicadors objectius de seguretat podien anar per una banda i en canvi la percepció de la seguretat o inseguretat de la població per una altra molt diferent. I la responsabilitat del polític en aquest cas és fer, primer, que els indicadors objectius siguin bons i intentar aconseguir que la percepció de la ciutadania s'ajusti en aquests indicadors objectius. Però això no és fàcil perquè saben que aquests són temes que són fàcilment, diguem-ne, notícia, no la vull qualificar, i les notícies doncs a vegades responen a la realitat o a una part d'ella. Amb la seguretat jo crec que no s'hi hauria de jugar mai, mai, perquè és un element bàsic per aconseguir també gaudir d'altres drets i llibertats, i per tant tots plegats ens hauríem d'agafar molt seriosament. Jo crec que les competències estan perfectament definides, hi ha grans professionals al front de les forces de seguretat que tenen les responsabilitats, com perquè puguem estar tranquils.
Doncs parlant de notícies, té la delegació del govern alguna cosa a fer o a dir sobre la polèmica de la prostitució als carrers de Barcelona?
Bé, aquest, com bé saben, és un debat que s'està produint en aquests moments, ja fa molt de temps que s'ha produït, i jo crec que ha de ser un debat de les forces polítiques sobre quina és l'opció que volen adoptar. Jo l'únic que li puc referir és les enquestes que han sortit últimament i que, pel que he llegit, la immensa majoria de la població el que pretén és que s'acabi regulant. Això ha de tenir una traducció en seu parlamentària i no pas amb els responsables, en aquest cas de seguretat, que s'han de limitar a complir i a fer complir les lleis, sobretot en aquests aspectes de seguretat.
Referit a la immigració, que vostè ha plantejat en la seva intervenció com un problema que es va trobar i que va intentar, i de fet va aconseguir solucionar en part per tot el tema, diguéssim, burocràtic, la crisi econòmica actual pot capgirar el problema de la immigració cap a un tema d'atur inquietant?
Bé, l'atur ens afecta a tots, i en el sector de la immigració especialment, sobretot per les característiques i els perfils professionals de les persones que han vingut a buscar el treball que se'ls oferia. I per tant, tots plegats estem implicats en treballar per acabar el més aviat possible amb aquesta situació. Els temes burocràtics no eren baladís, és a dir, la manera en què s'estava gestionant en aquell moment, per exemple, les renovacions, ara vostès saben que donada la crisi els permisos inicials de treball són poquíssims, són molt pocs. La feina en un col·lectiu d'un milió de persones a Catalunya bàsicament és de gestió de les renovacions dels permisos de residència i treball, o bé el reagrupament familiar, o en alguns supòsits doncs els permisos per a l'arrelament laboral o social, o el canvi de situació de permís de residència a residència i treball. Per tant, és gestionar això. En les renovacions no hi havia constància de que s'havia sol·licitat la renovació i per tant no podia funcionar el silenci positiu. Hi havia moltíssima gent que estava treballant al marge del sistema i això perjudicava el propi sistema i els propis treballadors, sobretot els treballadors que estaven treballant en condicions de legalitat. Es va fer un gran esforç. La normalització va ser un gran pacte en el que els sindicats van tenir un paper molt important, els sindicats majoritaris, i nosaltres vàrem enfocar la seva gestió de forma descentralitzada. Per primera vegada, tot el procés de normalització no es va fer a l'oficina d'estrangeria, sinó que es va fer amb una xarxa d'oficines, tal com havíem plantejat, de la Seguretat Social i de l'INEM, és el Servei Estatal d'Ocupació, que està dins de les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, i això va permetre desencallar el tema. Ara s'han mecanitzat molts processos i, per tant, com a mínim, la gent no s'expulsa del sistema. Hi ha molta cura i, en aquest cas, el treball de la subdelegada del govern ha estat molt important i de la gent que depèn d'ella per intentar anar modernitzant això. Bé, en aquesta línia continuem treballant. Però, repeteixo, és evident, hi ha dades claríssimes de que l'atur castiga especialment en un determinat col·lectiu, que és el col·lectiu immigrant, per les característiques de la situació econòmica i pel perfil professional d'aquestes persones que han vingut, d'aquests treballadors que han vingut d'altres països.